Va ser un 8 d'agost quan això va començar, quan les tropes catalanes lluitaren contra l'islam i de mitja lluna feren una gran faus per segar terços que aviat serien terra de cor català.
15 anys passen molt i molt ràpid i en 15 anys en farà 800 que la història va brindar un episodi aquí, a la nostra illa, que canviaria el seu destí. Sí, estem parlant de la conquesta catalana i l'expulsió dels pobladors de Llavó, que marcaria el rumb històric, cultural, polític d'aquesta illa pels temps venides. Per parlar-ne avui, ja que la setmana passada doncs, va ser 8 d'agost, efemèride doncs, que se celebra a les dues illes, en volem parlar amb en Santi Colomà, el nostre historiador de capçalera, que donem moltes gràcies per haver vingut aquí a fer-nos aquesta lliçó d'història avui. Bon dia, Santi.
Bon dia. Com va tot?
Molt bé. 15 anys passen ràpid, no?
Passen molt ràpid, més del que us agradaria.
Déu-n'hi-do, podem estar contents, molts de nosaltres, que en un principi podrem viure en vida aquesta autèntica efemèride de 8 segles de conquesta, de la conquesta catalana d'Eivissa, però bàsicament Formentera, que és el que ens interessa aquí, no?
Sí, sí, la veritat és que és una xifra molt rodona i jo crec que es programaran actes per part de la societat i per part de les institucions per estar a l'altura de les circumstàncies, però sí que és veritat que ho ha demostrat a segles posteriors que va ser un esdeveniment capdalt, no? Perquè va suposar incorporar-nos a la cultura catalana, europea i feudal, que fins en aquell moment n'estàvem al marge en formar part del califat de Còrdoba i després del domini musulmà de la península.
Clar, anem abans, situem-nos, si et sembla bé. El context d'ara fa doncs, 785 anys, 784 anys. A Formentera hi havia una població destacada de gent?
A veure, és un misteri saber si hi havia població molta, poca o si no n'hi havia en el moment en què arriben els catalans. En la carta d'infundació d'en Berenguer Renat, 1246, es parla de forns i molins. Per tant, si no estava poblada, sí que ho havia estat en temps recents, com perquè es parli de forns i molins, que vol dir ocupació humana. La veritat és que pues no sabem si era molta població o poca, la que vivia a Formentera en el moment de 1235. Mm. Però si més no, havia estat poblada recentment.
I aquesta gent que poblava recentment Formentera, abans de la conquesta catalana, xerraven en àrab?
Segurament, perquè en fi s'han trobat làpides funeràries escrites amb un àrab més que correcte i per tant la islamització de Silla és un fet evident. El que passa és que en Eivissa i Formentera es va mantenir una certa població autòctona, segurament perquè no hi havia la població que venia de Catalunya va venir d'una manera molt lenta i va costar molt poblar Eivissa i Formentera. Per tant, que quedàs una part d'aquesta població és una cosa que és òbvia. I de fet, quan a Eivissa es fan ses divisions, hi ha un poblador que els hi diu ses fites de ses divisions territorials musulmanes per on passaven. Vull dir que això està clar.
Si un oient ens està escoltant per primer cop o és el primer cop que sent sobre aquesta història, què li hem de dir? Que hi havia el rei en Jaume, el que era doncs, la corona doncs, catalana-aragonesa, ja era catalana-aragonesa,
sí.
I em sembla que Tano Aragonès és el casament de Ramon Berenguer IV i Peronella d'Aragó, no?
Mm-hmm.
Val, i o sigui, ja portàvem bastantes dècades, més de 100 anys de corona catalana aragonesa, i el rei en Jaume es vol expandir.
Mm.
És això.
Sí, bueno, l'expansió catalana es deu a per molts de motius, però essencialment són motius comercials.
Comercials.
Sí, darrere la conquesta de Mallorca hi ha els mercaders de Barcelona que tenen interessos a la Mediterrània central i la Mediterrània oriental. Per tant, és una expansió que es fa per motius econòmics, fonamentalment.
Fonamentalment.
Fonamentalment. No són els únics, però evidentment també hi són. Evidentment hi ha un altre que són motius militars i estratègics, que és que des de les Balears es putejava molt el comerç de Barcelona i per tant convé tirar fora la gent de Balears, instal·lar-s'hi i així tenim també punts de recolzament per fer la ruta comercial. O sigui, és una qüestió de defensar les rutes comercials i expandir-se i reforçar el comerç.
I no hi havia aquest component també de creuada?
I tant.
També el rei en Jaume era una persona molt fidel.
Per supost, el factor religiós i de creuada està en el pensament de tots els medievals. I per tant, la religió ocupa un lloc molt important i el musulmà és infidel, per definició. Evidentment, tot això forma part, diguem-ne, de la superestructura, diguem-ne, de discurs ideològic. Mm-hmm. Però evidentment, hi ha un fet important que és que els mercaders de Barcelona estan cansats de que els corsaris de Mallorca i hi ha altra gent que ve de les illes, que són àrabs, que són de cultura àrab, els hi boicotegen, els hi assalten els barcos i això genera una inseguretat en ses xarxes comercials, que evidentment ells volen matar dos pardals d'un tir. Que s'aconsegueix controlant ses Balears i Mallorca en primer lloc? Primer, que no t'estiguen fent mal en els vaixells que van i venen de Barcelona i comercien pel Mediterrani, i per altra banda assegurar un punt de recolzament per que els barcos que van cap a Orient o cap a Mediterrània Central puguen tenir un punt de recolzament en aquest camí del Mediterrani. Uh-huh. De fet, Menorca estan dins el que és el camí de les illes centrals del Mediterrani, després hi hauria Sicília, després, en fi, tot això d'aquí. És un camí de comercial, evidentment, es aconsegueix les dues coses. Primer, eliminar aquest factor de distorsió del comerç català en el Mediterrani i d'altra banda, si tenim ses illes, tenim ports de recolzament per fer aquest mateix camí comercial.
Mm-hmm. Per tant, tenim rei Jaume que per diverses raons, sobretot estratègico-comercials, com la geopolítica que en diríem ara,
sí,
no?
Sí, sí, i tant.
Doncs vol arribar a Mallorca i després València també vol baixar i ho fa. Recordem aquest mite, no?, de l'entrada d'en Jaume a València que li disparen una sageta al casc i se la treu, en fi, aquest mite fundacional de la presència catalana a València. En qualsevol cas, arriba a Mallorca primer i des d'allà, en lloc d'anar a València, primer diu a Mallorca sí que rep certa resistència, no?
I tant.
I després diu de Mallorca anem a les Pitiuses. O primer Menorca.
A veure,
com va?
Hi ha una cosa important. La conquesta d'Eivissa i Formentera no ve el rei en persona. En canvi, en la conquesta de Mallorca sí que hi va el rei. D'alguna manera, la conquesta de Mallorca era el punt més important. No només per l'extensió, sinó perquè, evidentment, s'hi podia generar una resistència més grossa. Allà hi va el rei. I quan aquesta conquesta, diguem-ne, s'ha encaminat, perquè va tardar temps, si mateix, a poder-se definir del tot, es decideix que s'ha d'anar a la conquesta de València. Però el rei, tot i reconeguent que després de Mallorca, controlar Mallorca i haver firmat un pacte amb els musulmans de Menorca, el tractat de Capdepera, una vegada es té controlada la situació en aquestes illes grans, una per via de conquesta i altra per via de pacte.
Uh-huh. Pacte de rendició, no?
Un pacte en el qual havien de pagar una quantitat cada... Uh-huh. Era un pacte,
un desometiment.
Sí, 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 totalment. O sigui, era una manera de, diguem-ne, ja, una vegada es tenen controlades les illes grosses, l'esforç de la corona és València. València té demogràficament, econòmicament, una importància que no es pot comparar a una conquesta de les Pitiuses. Uh-huh. Però Tot i això, ells sabien que no podien deixar de conquistar Eivissa i Formentera. O sigui, precisament, si es conquesta València, has de tenir la seguretat que no t'ataquin des de les illes. I les illes que es donen a València són sobretot les Pitiuses. Per tant, la conquesta era menor, o sigui, el rei no calia que hi anés, es podia delegar amb nobles, però es havia de fer. O sigui, menys important, però no poc important. Es havia de fer per una qüestió de que si teníem una zona propera des nord d'Àfrica i encara amb població musulmana, podien atacar els corsaris des d'allí la costa valenciana. Vull dir, la costa valenciana, la defensa de la costa valenciana sempre al llarg de la història ha estat molt relacionada amb les Pitiuses. Si les Pitiuses estan controlades, la defensa de la costa valenciana és més segura. I això la corona ho sabia. I encara que decideix ella anar en persona, en Jaume I, a València, sí que no pot postergar per molt de temps, no pot retardar infinitament la conquesta de les Pitiuses. Per tant, no hi va el rei, però sí que s'ha de fer. I ho encarrega a una persona de la seva confiança, que es diu que fins i tot eren parents, que és en Guillem de Montgrí. Després en Guillem de Montgrí ja pacta amb altres nobles a veure com ho faran.
Perquè el rei en Jaume qui s'endú a Mallorca? Són guerrers, són nobles, són...
Són nobles, sí.
Són nobles i els seus petits exèrcits.
Sí, i tant. Són nobles feudals i després el que es aconsegueix és, quan s'ha conquistat Mallorca, hi ha un cert equilibri entre el que es queda a la corona directament i el que passen els senyors feudals. Hi ha la medietas magnatum i la medietas regis, la part del rei i la part dels nobles. Hi ha un cert equilibri que no es donarà a Eivissa i Formentera, perquè com que en Jaume I ho delega tot amb un noble, que és en Guillem de Montgrí, un noble, en aquest cas un eclesiàstic, en aquest cas, com que la conquesta de Eivissa i Formentera la fan tres particulars, Guillem de Montgrí, Nuno Sanç i l'infant Pere de Portugal, aleshores, com que el rei per estimular aquesta conquesta va haver de donar moltes prerrogatives en Guillem de Montgrí, i es va haver de... Aleshores, quan, amb el temps, arribarà a fer-se un poder molt gros en Guillem de Montgrí i l'Església de Tarragona, i arribaran a desafiar el mateix rei de Mallorca. Aleshores, és un cas, la conquesta és ben diferent el que és Mallorca de el que és les Pitiuses. No només per qui la fa, sinó pel resultat a nivell d'equilibri de poders, que no és el mateix.
Queda una miqueta una sorreta, una xina a les sabates, no?
Sí.
Perquè Guillem de Montgrí, deixa'm preguntar-te, se sap també? Se sap
de Montgrí.
De Montgrí,
de
l'Empordà.
Sí.
Del nord-est de Catalunya, val. I després, ell ve directament d'allà o la conquesta la llancen des de Mallorca? A Eivissa i Formentera?
No. Hi ha un llibre que és Arxiepiscopologi de Tarragona, d'en Josep Blanc, que explica que això és una decisió, bé, una decisió del Canyís, és un lloc on es celebraven corts.
Un castell molt maco.
Sí, a més, totes aquestes zones, com el Canyís i altres zones, estaven, per fer-hi unes corts generals de la corona d'Aragó,
estava just enmig de Saragossa i Lleida i Barcelona, no?
Allí és quan es decideix delegar aquesta conquesta. L'arxiepiscopologi aquest d'en Josep Blanc diu... parla d'aquesta importància de València, no? Diu, la conquesta de València li va fer deixar-ho tot, com dient, la conquesta de les Pitiuses ho encarrega a una persona de la meva confiança i que ells ja es posin d'acord per fer-la. No la deleguen qualsevol persona. En Guillem de Montgrí diuen, es deia que fins i tot no podien ser el millor parents, o que, en tot cas, era una persona de molta confiança.
Guillem de Montgrí, per tant, surt del Principat.
Bueno, això que he dit de parents no és veritat. El que es deia és que fins i tot podien ser parents és en l'infant Pere de Portugal, amb en Jaume I.
En Jaume I tenia fills innombrables.
Sí, el que passa és que amb en Guillem de Montgrí hi devia haver una relació de coneixença i de confiança a home, prou clar. Gran com perquè li confiïn sa conquesta.
Molt bé. Saps? Molt bé. Guillem de Montgrí se li assigna, se li confia aquesta conquesta i parteix cap a Eivissa amb... Se sap més o menys quants eren els que van anar...
No sap. Bueno, jo, per lo menos, jo crec que no sap. A veure, hi ha un primer pacte que firma en Guillem de Montgrí que no acaba de funcionar. I hi ha un segon pacte que és el que triomfa...
Amb els musulmans, vols dir?
No.
Amb en Jaume.
Amb qui l'ha d'acompanyar a la conquesta.
Amb l'infant Pere i amb Nuno Sanz.
S'ha d'esperar un segon pacte que realment és el que acaba funcionant. Aquest pacte inclou Guillem de Montgrí, sacristà, arquebisbe electe de Tarragona, no va arribar a prendre possessió, però se'l va escollir l'arquebisbe de Tarragona, i dos nobles més. L'infant Pere de Portugal, de qui es diu que podia ser parent, això no sé si ho deia en Joan Maria Cardona, i l'altre és en el comte Nuno Sanz. Aquests tres es posen d'acord i després feren el repartiment en funció de l'aportació que havia fet a la conquesta.
Però havien fet el repartiment, o sigui, després de la conquesta.
No, abans.
Abans de la conquesta ja es diuen, ja decideixen cadascú que es quedarà d'Eivissa
sí,
i Formentera.
Sí, cadascú es parla, sí, ja sabien que hi havia unes salines, ja es fa un pacte abans de la conquesta. Sí, sí. Mm-hmm. Perquè ells ja tenien coneixement una mica quina seria... A més, en Guillem de Montgrí té un tema de preeminència. En Guillem de Montgrí és en els qui li dona, els qui li confia en sa conquesta. Per tant, no només és la seva aportació de ser superior a nivell de soldats en els altres, sinó que hi ha també un tema de preeminència.
Val.
Per exemple, sa vila d'Eivissa es repartirà en tres, equitativament, mm-hmm. però el que tindrà preeminència serà en Guillem. Mm-hmm. Si a en Guillem li toquen dos quartes parts d'Eivissa i Formentera i dos quartes parts de la producció de les salines. Això es deu al fet de que aporta més soldats, però també es deu, diria jo, un fet de preeminència. És a ell qui li encarrega la conquesta. Per tant, a nivell de quan ell negocia amb dos nobles com es farà la conquesta, és ell el que té, diguem-ne, la veu cantant.
Mm-hmm. Es combat a Eivissa o no?
Sí, es combat, sí. Sí.
Per quants dies?
No va ser un combat pel que jo tinc entès, especialment dur o especialment llarg. No es pot comparar a la resistència mallorquina. Es varen posar una sèrie d'artilugis de guerra, el fonèvol i el trabuquet, i en seguida, bé, no direm
en
seguida...
Què és un fonèvol i un trabuquet?
Bueno, són aparells per llançar pedres.
Catapultes?
Sí, es podia dir així.
I això és la resistència de...
La resistència a Eivissa es va concentrar en el recinte...
El
recinte emmurallat musulmà, que estava compost, diguem-ne, de tres muralles, de tres tanques.
Uh-huh. I amb què anaven armats els que venien aquí? Venien amb espases,
llances, sí.
Sagetes...
Supos que sí, sí.
Sí, que sotmeten amb no massa feina a la resistència.
No és particularment dura aquest assetjament que es fa. Sí que hi ha un setge, sí que hi ha al final una entrada, que diuen que el primer que va entrar va ser un de Lleida, en Joan Xicó, això també de vegades no ho té clar segons el llibre que llegeix, però sí que al final després d'una... Hi ha una resistència, hi ha un setge, i al final...
Feien presoners, aquests catalans, o no?
Feien?
Presoners?
I tant, jo crec que sí, no?
Sí, no sé, n'hi havia d'altres,
els homogars... El que passa és que l'actitud, veiem, els feudals no eren tontos, els feudals no eren tontos, i en aquest cas els catalans tampoc eren tontos, vull dir, el segle XIII eren del segle XIII, però no eren tontos. I vull dir que ells, per exemple, es donen compte que no ve pràcticament ningú a poblar Eivissa i Formentera. I fan tot el possible perquè vengui algú. I evidentment no tenia sentit fer com feren a Mallorca, llevar-se d'enmig tota la població. Aquesta població degué quedar una part de població, una part de població que evidentment no devia estar amb fins i tot en l'infant Pere de Portugal va intentar introduir musulmans de València aquí en els seus dominis de les Pitiuses i va tenir per part del papa una denúncia, una condena per part del papa, no? Però és que de què servia tenir unes salines si no hi havia ningú que tragués la sal? De què servia tenir terres a Eivissa i Formentera si ningú les cultivava? I la població va venir molt, molt poc a poc. A Eivissa es van haver de fer dos donacions de sal, 1261-1267, crec recordar, en els que venien, en els habitants d'Eivissa, per donar-los un estímul. O sigui, es van haver d'obrir el meló de la sal perquè varen veure que o feien algun tipus de donació o donaven alguna cosa o no venia ningú. De què serveix tenir les salines si ningú treu sal? De què serveix tenir terra si ningú la cultiva? I els senyors feudals fan dos donacions per obrir el meló de la sal i fer donar una certa quantitat de sal als habitants d'Eivissa, perquè és que no venia gent. I en el cas de Formentera, amb Guillem de Montgrí, quan dona, quan li enfeuda les seves parts a Formentera d'en Berenguer Renat, li està dient que ho fa perquè Formentera no s'ha poblat convenientment. O sigui, l'any 1246 Formentera no està poblada convenientment i han passat 11 anys de la conquesta.
Deixa'm abans de la població, com ens hem d'imaginar el dia de la conquesta, aquell 8 d'agost, aquí a Formentera, arribant, suposo, creuant els freus i suposo que mostrant múscul militar, una miqueta, parlant clar, collonint una miqueta els que hi havia aquí no es va lluitar, no?
No, perquè
aquí
és que...
Aquí van dir, ui, aquí...
Aquí, veiem, per començar hauríem de decidir veure quin tipus de població, si era molta o poca, però per altra banda, aquí no hi ha cap recinte fortificat que pogués presentar batalla. Ni forces militars. Per tant,
va ser un tràmit, no? Un tràmit de conquesta.
Sí, jo crec que d'una manera molt senzilla i molt clara, si cau la capital, que és la que té el nucli fortificat, que té la defensa, cau, aquí l'únic que cal fer és entregar-se i a veure què decideixen fer els catalans que venen, no?
Molt bé, doncs ja tenim aquí els catalans. I després, doncs, com m'explica la cançó, venen anys complicats, la fosca mitjana, amb totes les plagues i les incursions, i després doncs, ja començaria doncs, una nova època daurada importantíssima amb Marc Ferrer, no? Però deixa'm preguntar-te, una miqueta història-ficció, dius que és cabdal aquest moment, 1235, l'arribada de Guillem de Montgrí aquí a Formentera. Si no hagués estat així, si no hagués existit en Jaume I, i això ja és molt conjeturar, la gent ha d'entendre que potser ara, avui dia, això podria haver estat un territori de parla italiana o francesa, o àrab.
És mal de cebre, és mal de cebre. Però, tenint en compte que la mal anomenada Reconquista, diguem-ne que estava guanyant territoris en els musulmans d'una manera ja des de Navas de Tolosa d'una manera ja clara, deixar unes illes en mans de l'enemic no seria, o sigui, la conquesta s'hagués fet sí o sí en qualsevol moment, i si no l'haguessin fet els catalans l'haguessin fet els valencians assentats des de València. No m'imagino que allò hagués pogut quedar molt de temps en mans dels musulmans, que després hagués estat ocupat per altres. Podia haver estat ocupat per altres, però seria difícil pensar que els italians poguessin, o el que avui en dia és Itàlia, pogués venir a conquistar unes illes tan prop de la península.
Ah, i tan prop doncs, del que és el territori de parla catalana.
Els italians, a més, són competidors comercials, Són competidors comercials. Els catalans i els genovesos o els italians tenien venien en el nord d'Àfrica, per exemple, les mateixes coses que venien els catalans. Venien competència directa.
Sí, sí.
I per tant, seria difícilment imaginable que es tolerés que Itàlia passés a controlar les Balears.
Tan pròximes a Barcelona, sí, i tan pròximes a València.
Molt pròximes a Barcelona i molt pròximes és que les Balears, Mallorca i Menorca, estan en el camí del Mediterrani central, però és que les Pitiüses estan en el camí del nord d'Àfrica, que és un altre mercat. Difícilment que allò hagués pogut estar molt de temps sense ser conquistat.
Pareix que hi havia una, com diuen alguns, unidad de destino, no? Aquí entre la costa de parla catalana i les illes, no?
És que...
No podia ser d'una altra manera, no?
És que, a més, els projectes per conquistar les Balears ja eren anteriors a en Jaume I, eh? Ja hi havia hagut projectes per fer-se amb les Balears, perquè no, és una cosa que, diguem-ne, des del moment en què la corona d'Aragó ha de Moret, a partir de la batalla de Moret, ha de mirar cap a una altra banda i deixar una miqueta...
La batalla de Moret on mor el pare del rei Jaume, no?
I tant,
no?
I tant. Mm. Aquesta batalla de Moret és important, sempre s'ha dit, perquè el que fa és un canvi en les prioritats de la corona d'Aragó. Si abans mirava molt cap a la part aquesta del que avui en dia és el sud de França, diguem-ne que a partir de Moret s'imposa un gir cap al sud. En el moment en què s'imposa aquest gir cap al sud, les Balears apareixen com un objectiu irrenunciable. És que les molèsties que ocasionaven el comerç català, els corsaris de les Balears eren molt grossos. No mos hem d'oblidar, no mos hem d'oblidar que durant l'època de les taifes el corsarisme va ser molt important a les Balears. I això, el corsarisme és molt guai si la cosa surt bé, però el perjudicat que perd càrregues de barques, que li roben el barco que surt o va cap a Alexandria o entra, o se'n va cap allà o ve cap allà, o que comercia amb el nord, amb Itàlia, això són pèrdues que al final el rei Jaume encapçala aquest moviment. A més, en aquella època les monarquies estan molt relacionades amb la burgesia, es recolzen amb la burgesia. I, per tant, si la burgesia recolza la corona, això és un fenomen general a Europa, és la corona defensa els interessos de la burgesia. O sigui, és un matrimoni d'interès i que funciona.
Molt bé, 15 anys i farà 800 anys d'aquesta història. Ja per acabar, un tema més delicat, però deixa'm preguntar-te'l. Avui dia hi ha certs revisionismes històrics, un punt estriònic, un punt ridículs, no? que nominalment són certs, no? Quan diuen això de no foren els catalanes, o no van ser els catalans els que van anar a les illes, van ser els aragonesos, no? Pel nom, no? Per la corona d'Aragó, no? Que és la corona catalana-aragonesa, independentment del nom. Però sí que ha calat una miqueta, no? En alguns sectors, doncs, culturals, polítics de l'Estat. I de vegades és com... hi ha una certa perplexitat perquè vivim en aquesta illa, perquè aquí la coneixem, perquè coneixem la seva història, no? Que tenim tan i tan clar que estem vinculats culturalment, històricament, doncs, a Catalunya, en aquest cas, i que potser hi ha gent que viu o està relacionada amb Formentera que ho desconeix totalment, no? O sigui, que per aquest missatge de no, van ser els aragonesos els que van venir aquí. Què et pareix tu?
Mira, jo sempre ho comparo que això amb en Michael Jackson. En Michael Jackson no volia ser negre, però era negre. Aleshores, una cosa és el que ets i l'altra cosa és el que vols ser. Si tu no vols ser-ho, ets lliure de no ser-ho. Si tu no vols ser català, no vols, digues, no vull. Però l'altra cosa és fer dir a la història coses que no diu. Molta gent és profundament ignorant, té els coneixements de les barres del bar i llavors té els coneixements que li proporcionen xarxes socials on es fomenta la falsedat i la trivialització com és Facebook. Qualsevol parida a Facebook hi ha mil persones que se les creuen. Per què? Perquè el seu nivell d'estudis és petit, i quan tens un nivell d'estudis petit no vol dir tenir un títol acadèmic, vol dir estudi. L'estudi es pot fer sense tenir nivell acadèmic ningú, però t'ho creus tot. Per què es diu que no pot ser corona catalana aragonesa? Jo sempre he fet servir la paraula corona d'Aragó, però critiquen, una de les vies de crítica és que es diu corona catalana aragonesa i no és el nom que s'utilitzava. Bueno, però ells han fet servir el regne de Castella i Lleó moltes vegades i tampoc no és cert això d'aquí. Vull dir, que sembla que per nosaltres hi ha una vara de mesurar i per ells no. A veure, la ignorància és una cosa que hi és, i és molt gran. Jo recordo en el Facebook una persona que va posar un mapa, vés a saber d'on va treure aquest mapa, i diu, és que este mapa i no veu Catalunya per ningú sitio, ja, 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 ja. Vale, doncs aquesta persona està dient, som un ignorant, estic content de ser ignorant i a veure si m'arreix la gràcia. I li riuen la gràcia tots els que són ignorants com ells. Si algun dia... Si no es fien dels llibres d'història perquè creuen que tots estan contaminats per els separatistes i pels independentistes, jo els convid a que vagin a l'arxiu. I a l'arxiu no hi ha separatistes ni independentistes, hi ha documents de l'època. Que vagin a mirar les corts d'aquella època, si surt Catalunya, si surt el Principat de Catalunya. Les cartes d'en Felip II adreçades al virrei de Catalunya, del Principat, eh?
I amb quina llengua es feien?
Bueno, el cas d'en Felip II en castellà. Però la documentació pròpia està en català. La d'Eivissa també, eh? La d'Eivissa també. Evidentment, quan havies d'adreçar una carta al rei, sobretot si és l'època dels Àustries, l'havies de fer en castellà i la rebies en castellà. Però la documentació que hi ha a Eivissa de la universitat està tot en català. I dir, no som catalans. Bueno, els que venen a conquistar-nos són catalans. Els senyors feudals, Berenguer de Castellterçol, Ramon de Vilella, en fi, buscau Vilella, buscau Castellterçol, veureu on està. És que si voleu ser ignorants, podeu ser-ho. Si voleu presumir de ser-ho, està bé, però no vulgueu que els que estan, que els que saben una miqueta que han estudiat es facin a un costat perquè la ignorància passi per damunt d'ells. Aquesta gent que no entén això, primer, no ho vol entendre perquè pensa que l'única nació que ha existit és Espanya i ha existit des de sempre, des d'Altamira i des d'Atapuerca. Això per començar. I l'altre és que no entenen que la corona d'Aragó no és el mateix que el regne d'Aragó. Una cosa és el regne d'Aragó i l'altra cosa és la corona d'Aragó. La corona d'Aragó és el que en diríem un estat federal, format per diverses regions. La corona de Mallorca, el regne de Mallorca, el regne de València, etc, etc, etc. Aragó és un regne. Com a corona, es diu corona d'Aragó, perquè quan es va fer la corona d'Aragó, el títol més alt era el del rei d'Aragó. Aleshores, primava, des del punt de vista de la jerarquia de títol, el nom d'Aragó perquè era el que donava nom al regne. Però no és el mateix regne d'Aragó que corona d'Aragó. Parlar de la conquesta, de que són els aragonesos que fan l'expansió pel Mediterrani, és no saber l'economia d'Aragó quina és i no saber quins són els interessos d'Aragó, que Aragó no té interessos a Alexandria.
I, bueno, i faltar
els aragonesos.
I faltar els fets, no? I faltar la veritat. No?
I faltar els fets de qui és qui impulsa la corona, la conquesta de Mallorca, Pere Martell, qui són els mercaders que estan afectats i estan interessats en fer aquesta conquesta. No són els mercaders d'Aragó, perquè la seva economia, l'economia aragonesa del regne d'Aragó és una altra.
Jo un cop m'he sentit a dir, no, perquè els almogàvers eren aragonesos. Bueno, els almogàvers n'hi havia de tot arreu, no? Eren mercenaris i...
Jo la veritat és que crec que això... Ja arriba un moment en què se'ls ha de dir vostè és un ignorant. Punt. Ah, no. I ja està. No es tracta de prepotència, es tracta de veure de que el debat... No es pot fer d'igual a igual. El debat d'una persona que sosté una opinió en base a fets que no existeixen amb una persona que sosté una opinió en base a fets històrics. Per tant, no existeix la igualtat en el debat. Tu estudia i després, tu no vols ser català, no t'interessen les res catalanes, les repugnes, digue-ho, però no facis dir a la història alguna cosa que no diu.
Perfecte, res més a dir. Tant de bo d'aquí 15 anys, i de fet cada any fins aquí 15 anys puguem celebrar doncs, aquest tros d'història conjuntament que tenim doncs, en aquest cas amb el llevant català, sense que n'haguem de renegar ni que la situació doncs, permeti... Doncs, això, no? Reivindicar doncs, aquesta real conjunta.
És el més legítim que hi ha en el món, que és estimar d'on venim, estar contents de lo que som, agrair que se mos hagi arribat una cultura que en aquest cas és la catalana, que encara la tinguem, que no sabem si la tindrem molts de segles, perquè està constantment amenaçada per lleis i per mil coses, però ser agraït als orígens en els nostres avantpassats és una cosa, diguem-ne, tan lògica que sembla increïble que anem contra això.
Molt bé. Gràcies, Santi Colomà, per aquesta lliçó d'història d'avui. No volíem faltar a la cita del 8 d'agost i més quan ens estem acostant lentament, però de forma inexorable, esperem en aquesta efemèride tan i tan rodona de 800 anys de conquesta catalana d'Eivissa i Formentera. Moltíssimes gràcies, Santi.
Gràcies a vosaltres.
Santi, està molt contenta que hagis vingut avui aquí. Salut.
Gràcies a vosaltres.